Fet d'avui, ens qüestionarem si Jesús va morir realment a la creu o no. Per parlar d'aquest tema tenim a l'estudi 7 de Catalunya Ràdio a un gran convidat, en Joan Suari. Bona nit, Joan.
Bona nit, Andreas.
La primavera de l'any 1947, el mateix any que, entre altres fets importants, es va crear l'Estat d'Israel i es va fundar la Central d'Intel·ligència Nord-Americana, la CIA, un jove pastor anomenat Mohammed Eddib, mentre estava buscant una cabra que s'havia allunyat del seu ramat, va penetrar en una cova del desert de Judea.
De sobte, va descobrir al seu interior uns atuells, trencats uns i d'altres sencers, plens de manuscrits antics.
20 segles després d'escrits, els acabava de trobar a 13 quilòmetres al sud de Jericó, a la primera de les grutes que a poc més d'un quilòmetre i mig de la ribera occidental del Mar Mort, en el tell de Qumran i els seus voltants, els havia servit d'amagatall i salvaguarda per la posteritat, i d'ells es van fer immediatament famosíssims rotlles del Mar Mort, de Qumran o d'en Feixa.
Procedeixen de la comunitat parajueva de la secta dels essenis, hermètics iniciats coneguts també com els silenciosos.
En ocasió de la primera rebel·lió dels jueus contra l'ocupació romana, els essenis van amagar entre els anys 66 i 70 de la nostra era aquests documents escrits pertanyents a la Bíblia o relacionats amb ella a les coves esmentades.
Avui, els manuscrits de Qumran es conserven per estudiar-los a Jerusalem, exposats al Museu del Santuari del Llibre.
Però ara ve la part sospitosa d'aquesta història, perquè solament s'han donat a conèixer al públic una mínima part dels manuscrits trobats.
La resta dels documents, disponibles per interpretar-los i publicar-los des de fa 40 anys, estan sota la custòdia del professor John Strangman, de la Universitat de Harvard.
El professor Strangman explica que els manuscrits encara no s'han publicat durant aquests 40 anys per dues raons que només ens poden sorprendre i indignar. Diu que no s'han publicat encara a causa de la falta de recursos econòmics i també per les guerres i els conflictes bèl·lics. És com dir que fem aquesta missió en català perquè els taxis, al Senegal, són de color blau.
Al pas que anem, els manuscrits no estaran publicats del tot fins l'any 2134.
Tot apunta que algunes de les coses que s'hi diuen no afavoreixen precisament els interessos de l'Església Catòlica.
Com, per exemple, una nova interpretació de la suposada virginitat de Maria o detalls de la crucifixió i de la suposada resurrecció de Jesús.
La doctora Barbara Shearing, de la Universitat Australiana de Sydney, explica en aquest context que els manuscrits de Qumran demostren que Jesús no va morir a la creu.
I si no va morir a la creu, tampoc hi va haver resurrecció.
I si no hi va haver resurrecció, com deia Sant Pau?
La fe cristiana no tindria raó de ser.
Arxiu secret.
Joan Suari, quines raons creus tu que realment poden haver per no haver publicat encara la totalitat dels manuscrits de Qumran?
Les raons, personalment les desconec, però realment és una cosa bastant inexplicable des del punt de vista científic, perquè si realment les dues terceres parts d'aquests manuscrits estan pendents de publicació, és realment una situació incomprensible des del punt de vista científic, perquè si aquests documents haguessin sigut entregats als científics, als erudits, perquè els estudiessin i, en fi, traguessin les seves pròpies conclusions, doncs seria una altra cosa, en el sentit de que si no haguessin sigut publicats des d'un punt de vista general al públic lector, com nosaltres, no? Però, de fet, aquests documents estan pendents de publicació a nivell científic, a nivell dels erudits. És a dir, hi ha una prohibició, que jo la trobo, com he repetit abans, incomprensible, de que aquests documents passin en mans dels erudits perquè puguin ser estudiats i puguin ser interpretats.
És un frau a la ciència mateixa.
En cert aspecte, sí.
S'han trobat a Qumran. Per què precisament aquí? Què era Qumran, per l'oient que no ho sàpigui?
Bé, això és una mica llarg d'explicar. Podem dir-ho en poques paraules, no? O sigui, Qumran és una comunitat, diem-li, la comunitat dels assenis. Els assenis constitueixen una de les branques del judaïsme contemporani a Jesús. És a dir, hi ha que fer una distinció entre aquell judaïsme i el judaïsme actual. El judaïsme actual és, diem-li, el descendent d'una de les branques d'aquell judaïsme, concretament de la branca farisea. És a dir, després de la destrucció del temple per Vespasià i per Titus en l'any 70 després de Jesucrist, van haver-hi una sèrie de savis, concretament de la branca farisea, que es van reunir en un poblet de la Palestina de llavores, que es deia Yavne, i allà van establir les bases definitives del nou judaïsme, d'un judaïsme sense temple, d'un judaïsme sense sacrifici d'animals i d'un judaïsme, diguem-li, d'un tipus, en aquest aspecte, més espiritual i més de cara a la sinagoga. És a dir, que el judaïsme actual és el judaïsme descendent d'aquell gran concili d'Yavne de la branca, o sigui, dels savis que perteneixien a la branca frisea.
Jesús era geni? Va ser geni?
Bé, hi ha moltes opinions al respecte, no? Hi ha qui més bé l'entronca dintre de tot amb els fariseus mateixos, que tenia, hi ha qui diu que tenia una vinculació més estreta amb els fariseus i una relació més llunyana respecte dels essenis. I hi ha qui diu que Jesús estava integrat dintre de la comunitat essènia i que en realitat era un esseni. És a dir, sempre quan parlem de Jesús, esclar, vull dir, Jesús històricament és una cosa.
Va existir realment?
Per mi, jo crec que avui la comunitat científica no dubta en absolut de l'existència de Jesús. Efectivament, van haver-hi uns moments determinades persones que van posar en dubte l'existència històrica de Jesús. Però avui en dia m'imagino que això ja no és objecte de dubte. És a dir, està provat.
Jesús no va morir a la creu?
Aquesta inquietant pregunta ha posat en dubte, al cap de 2.000 anys, un misteri fonamental, a la vegada que dogma de fe del cristianisme, la resurrecció de Jesús.
La polèmica hipòtesi que sosté que el carismàtic jueu, fundador del cristianisme i condemnat a morir a la creu pel Sanedrí, tribunal compost per 6 membres de cadascuna de les 12 tribus d'Israel, no va arribar a traspassar el llindar de la mort, sinó que va tenir un col·lapse i posteriorment el van reanimar, ve avalada ara per un llarg i minuciós estudi.
També per la sòlida formació mèdica, teològica, històrica i lingüística dels seus autors, els doctors Trevor i Margaret Lloyd Davis.
Això, almenys, ho reconeix el prestigiós diari del Reial Col·legi de Metges de Londres, que recull a les seves pàgines les sorprenents conclusions d'aquesta investigació.
Segons els metges, autors d'aquest article, la història mèdica de la crucifixió de Jesús és molt simple.
Després d'una nit agitada a Getsemaní, va ser arrestat, maltractat i acusat davant d'un tribunal hostil de càrrecs mal definits contra la llei mosaica.
El Sanedrí el condemnaria a morir a la creu abans de divendres al vespre.
Per aquest motiu el van enviar a Ponç Pilat, prefecte romà que, entenent que el tribunal havia actuat per enveja, va consultar Herodes.
Posteriorment, en un intent d'evitar la condemna, es va dirigir a la multitud congregada, que va expressar el seu desig que crucifiquessin el reu.
Com tots els condemnats, Jesús va ser flagel·lat amb un fuet format per 4 o 5 corretges de cuir, rematades amb boles de ploma i petits trossos d'ossos d'ovella, capaços de produir laceracions comparables a cremades de tercer o quart grau. No se sap quantes fuetades va rebre.
Posteriorment, i seguint el costum anual, va ser lliurat als soldats jueus perquè s'hi divertissin. Se sap que li van picar el cap amb un ceptre, encara que en absència de testimonis directes no es pot precisar què va passar exactament. Sembla que hi va haver alguna cosa més que insults, humiliacions i excessos verbals.
Acabat aquest càstig, el condemnat havia de transportar sobre l'espatlla el patíbulum, el braç transversal de la creu, fins al lloc de l'execució, el Gòlgota, a uns 500 o 600 metres de distància.
Aquesta peça de fusta podia pesar uns 18 quilos. Jesús es trobava massa dèbil i el van haver d'ajudar.
Estès a terra, li van clavar els braços al patíbulum per damunt dels punys entre el cúbit i el radi.
Després, el van hissar sobre les tipes, el braç llarg i vertical, fins a encaixar el patíbulum dins de la seva espiga i formar la creu.
Les seves natges descansaven sobre una peça de fusta anomenada sedila, que sobresortia de les tipes.
Li van haver de forçar els genolls cap a un costat per poder clavar-li els turmells entre la tíbia i el tendó d'Aquiles.
Després d'això, el seu cap estava uns 45 centímetres per damunt dels que l'envoltaven i, per tant, podien parlar.
La mort a la creu es produïa normalment al cap de 3 o 4 dies de prolongada agonia per incapacitat de respirar.
Jesús el van crucificar un divendres. Unes 3 hores més tard hi va haver un eclipsi de sol.
I 3 hores més tard, Jesús va llançar un crit que s'ha interpretat de diverses maneres, però que va convèncer els presents que havia mort.
Únicament Joan fa esment de l'incident del cop de llança en el costat, ferida per la qual diu que van rajar sang i aigua. Però, d'acord amb els metges esmentats, el fet referit sembla que el devia causar una butllofa produïda per la flagel·lació que es devia rebentar.
Encara que Orígens, cap a l'any 200 després de Jesucrist, estava convençut que aquest fet va passar després de la mort de Jesús, no va deixar d'assenyalar la circumstància que els cadàvers no sagnen.
Encara que tots els condemnats eren flagel·lats, conservaven prou energia per arrossegar la creu.
En el cas de Jesús, els abusos i maltractaments al pretòrium i el cop al cap semblen haver sigut la causa del seu extraordinari debilitament i del prematur col·lapse a la creu.
Durant la crucifixió, Jesús va perdre el coneixement a causa, sens dubte, de la disminució de l'aport sanguini al cervell.
El seu aspecte cendrós i la seva immobilitat van fer creure als que presenciaven el suplici que era mort.
El crit. Hi ha molt poc acord sobre el que podia haver dit. Potser no va ser res més que un sospir que va precedir el síncope.
L'arribada d'oxigen al cervell era mínima, encara que per damunt del nivell crític, fins que es va restablir quan va baixar Jesús de la creu i el van estirar a terra.
El refredament causat per l'eclipsi va ajudar a mantenir la pressió sanguínia.
Com que mostrava dèbils signes de vida, no va ser abandonat a la tomba per evitar els ritus funeraris en dissabte, sinó que el van rescatar i el van atendre en algun indret segur.
Els metges anglesos acaben el seu llarg i documentat estudi atribuint el col·lapse i l'aparent mort prematura de Jesús, que hauria propiciat la seva retirada de la creu en un temps inusualment breu, el fet que fos possible reanimar-lo i evitar que morís.
Hi ha una altra raó per haver baixat Jesús de la creu al cap de poques hores d'haver-li clavat. Però aquesta raó la veurem més endavant.
La reacció d'alguns estaments de la cristiandat davant la tesi dels metges anglesos no s'ha fet esperar. Acusen l'elaborat estudi de falta de proves científiques irrefutables, oblidant que els seus dogmes i creences en sentit oposat també presenten aquesta falta.
Els doctors Lloyd Davis, per la seva banda, opinen que la fe no implica l'abandonament del pensament ni l'entestament en conceptes científicament inacceptables.
La seva hipòtesi accepta els fets històrics que van tenir lloc al voltant de la crucifixió de Jesús, però tracta d'explicar-los a la llum del coneixement actual.
Continueu a la sintonia de l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Avui parlem de Jesús i ens preguntem si va realment morir a la creu. Ho fem amb en Joan Suari. Joan, amb els textos a Qumran hi ha algun indici de que potser no hagués mort a la creu Jesús?
No, solament no hi ha un indici, sinó no n'hi ha cap d'indici. Perquè, vull dir, els textos de Qumran no mencionen en absolut Jesús. Parlen d'un mestre de justícia i enfront d'aquest mestre de justícia d'un home de mentida i d'un sacerdot impius. Una altra cosa és la interpretació d'aquest text que fa la doctora Ziering, no? Que per la doctora Ziering, el mestre de justícia, la qual és discutible perquè hi ha molts altres erudits que no estan d'acord amb ella, considera que el mestre de justícia és Joan Bautista i que el sacerdot Impius ho diu no en un sentit pejoratiu, després ja ho explicaré, sinó en un sentit més bé contrari, no? En un sentit que vol justificar aquesta paraula sacerdot Impius. Però diu, no deixa de dir, que Jesús concretament és el sacerdot impiu enfront del mestre de justícia. I per què ho diu? Ho diu perquè les normes dels escenis de Qumran eren molt estrictes, molt ritualitzades i molt centrades, molt exclusivistes, referents estrictament a la seva comunitat i en cert aspecte rebutjant el món exterior a la seva comunitat. És clar, la postura de Jesús es manifesta com una postura de tipus universal, en el que el concepte de regne, del regne vinent, del regne que estava a punt de venir, del regne de Déu, Jesús l'obre, diem-li, envers no solament amb els seus, amb els components de la seva comunitat i del seu poble, sinó sense traves a tots els homes. És clar, enfront d'això, vull dir, trenca una mica aquest sentit ritualístic preceptiu de normes concretes i davant de la visió estrictament escènia, això representa un trencament precisament d'aquesta norma de conducta que tenien ells tan estricta. I per això diu la doctora Ciering que va ser anomenat l'home de mentida, o més bé el sacerdot Impius. Això, repeteixo, és una opinió d'aquesta senyora, però n'hi ha molts altres que tenen la seva mateixa categoria científica i no vull pas en aquest aspecte rebaixar la categoria científica de la doctora Ciering, que la té, però n'hi ha altres de la mateixa categoria que ho rebutgen, o sigui que no estan d'acord. Entre ells, per exemple, el Gaza Bermes, que és un gran erudit catedràtic de la Universitat d'Oxford, que no estableix una relació directa de Jesús amb els escenis, sinó una certa una certa interacció, però que no engloba, no integra la persona de Jesús dintre del món escènic. Són opinions científiques, no? O sigui, els mateixos científics reconeixen que van una mica de bòlit en aquest aspecte, perquè, en primer lloc, són pocs els manuscrits que han sigut traduïts i en queden molts pendents de traducció. És a dir, podem estar, doncs, en qualsevol moment podem tindre una notícia molt més aclaratòria al respecte, però de moment, sincerament, no se sap res encara. Se saben, hi ha intuïcions, hi ha interpretacions, hi ha postures, però vull dir, una postura certa, històrica, indubtable, no existeix encara.
Si no ho tinc mal entès, es deia que els textos de Qumran són anteriors a Jesucrist. I el que fa la doctora Ciering és dir que no, que poden ser posteriors a Jesús.
Bé, en realitat, els textos de Qumran, esclar, s'ha utilitzat molt el que es diu el criteri paleogràfic. El criteri paleogràfic és, no és altra cosa que l'observació i l'estudi de l'estil de l'escriptura. És a dir, un mateix tipus d'escriptura, en una època determinada, té un estil, té una forma. Després aquesta forma varia i una època posterior té una altra forma. Llavors, estudiant, per exemple, aquestes llengües antigues, pues, concretament amb l'arameu, pues, s'observa una, o l'hebreu, s'observa una variació en quant a l'estil, a la forma d'escriure. Llavors succeeix que en Qumran hi ha molts escrits que tenen una forma molt antiga, realment datable a una època bastant llunyana de l'època de Jesús, és a dir, uns 130 o 150 anys enrere. Però sembla ser que hi ha altres escrits que tenen un estil ja a nivell herodià, és a dir, a nivell contemporani de Jesús. Llavors hi ha molts erudits, molts científics en aquests moments que estan dient que és perfectament possible que els escribes poguessin escriure exactament, diguem-li, amb un estil, que hi haguessin escribes que escriguessin d'acord a l'estil antic, i escribes ja més joves que escriguessin d'acord al nou estil, no? És a dir, que hi ha un marge, pues, de 50 o més anys, no? És possible, perfectament, vull dir, és possible que aquests escrits, o almenys alguns d'aquests escrits, siguin contemporanis
i que,
a Jesús,
tant, puguin fer referència
i que puguin fer referència a Jesús. És possible, però vull dir, no se sap segur, eh?
Mm-hmm.
Els evangelistes Mateu, Marc i Lluc conten que, un cop obtingut el permís de Pilat, Josep d'Arimatea va baixar el cos de Jesús de la creu i el va embolicar en un llençol blanc que havia comprat. Llençol en grec es diu Síndon, d'on li ve el nom de Síndona.
D'acord amb una antiga tradició, la Síndona de Torí, o si es prefereix, el llençol o el sudari de Torí, està considerada com el llençol amb què es va embolicar el cos de Jesús, un cop baixat de la creu.
Fent una mica d'història, recordarem que en els segles 9 a l'11 s'afirmava que aquell llençol era Jerusalem i va quedar localitzat en el segle 12 a Constantinople. El segle 14 arriba a França i després d'una breu estada a Bèlgica a la segona meitat del segle 14, l'any 1474, passa a ser propietat de la Casa de Savoia.
Afectat per un incendi, l'any 1532 va patir lleugers desperfectes i el van traslladar 3 anys més tard a Torí. De 1536 a 1578 va passar successivament de Vercelli a Milà, d'aquí a Nissa, Vercelli de nou i Chambéry, i va tornar després a Torí l'any 1706.
Humbert II de Savoia, per un referèndum celebrat l'any 1946 i sense renunciar a la propietat del llençol, va confiar la seva custòdia a l'arcabisbe de Torí.
L'any 1957 es publica el llibre titulat Jesús no va morir a la creu, del qual és autor Karl Berner, autor catòlic que era llavors secretari de l'Institut Alemany d'Investigacions del Sant Sudari, amb seu a Stuttgart. Abans ja havia publicat el llibre titulat El llençol.
Les revelacions d'aquests llibres demostraven que Jesús no havia mort a la creu.
El 26 de febrer del 1959, Karl Berner va dirigir una carta al papa Joan XXIII, apel·lant a la seva autoritat perquè permetés que un comitè d'experts mèdics i científics investigués tots els aspectes relacionats amb el llençol de Torí.
La demanda va ser denegada.
Les principals argumentacions de Karl Berner per afirmar que Jesús no havia mort a la creu són aquestes.
El llençol mostra vestigis de sang que va rajar de les ferides causades al cap de Jesús per les espines de la corona que li van posar els romans com a burla de la seva qualitat de rei dels jueus. Karl Berner conclou que un cop baixat el cos de Jesús de la creu i treta la corona d'espines del seu cap, les ferides causades per les espines van començar a treure sang. I diu que si Jesús hagués estat mort ja durant algun temps, tota la sang s'hauria estancat a les regions inferiors del cos. Per tant, no podia rajar sang fresca de les ferides de les espines si el cor no hagués estat bombant, encara que lentament. Des del punt de vista mèdic, Jesús no era mort en aquest moment.
Per altra banda, les marques de sang al llençol mostren un fil de sang que corre segons la línia longitudinal del braç dret, sortit de la ferida causada pel clau en el punt dret de Jesús. Això indica, pel fet que la sang és fresca i per això ha impregnat el llençol, que d'aquesta ferida en va rajar sang prou abundant i fresca durant l'acte de despenjar el cos de Jesús de la creu, moment en què el braç dret, per haver-lo desclavat abans que l'esquerra, penjava verticalment i deixava anar un fil de sang que corria sobre la línia longitudinal del braç. Aquesta hemorràgia, durant l'acte del descens, indica clarament l'activitat del cor en el cos de Jesús en aquest moment.
Finalment, cal recordar que d'acord amb l'Evangeli de Joan, un soldat romà va ferir Jesús amb la llança per tal de comprovar si Jesús ja era realment mort. I diu l'Evangeli que de la ferida en va brollar sang i aigua.
Com que això indicava que el cos de Jesús era viu encara en aquest moment, historiadors i rectors cristians es van veure forçats a dir que la punta de la llança havia tocat una cambra interior del cor on havia quedat acumulada la sang i que va ser aquesta la sang que va rajar de la ferida.
Però Karl Berner demostra, atenent-se a les marques deixades pel cos en el llençol, que la llança no va arribar a tocar el cor de Jesús i que, per tant, la sang va rajar de la ferida perquè el cor seguia bombant, encara que lleument, i que, per tant, Jesús seguia en vida.
I ara ve la forma en què sembla que l'Església es vol treure el viu de sobre.
El 13 d'octubre de 1988, 4 dies abans de celebrar-se la capital piemontesa al controvertit Congrés del Diable, el cardenal arcabisbe de Torí, Anastasio Ballestrero, va assenyalar en una multitudinària roda informativa a la Casa Mare dels Salesians i en presència de periodistes de tot el món que les últimes anàlisis a què s'havia sotmès la síndona indicaven que la tela datava d'un període comprès entre els segles XI i XIV i que, per tant, no era la que havia estat en contacte amb el cos de Jesús.
La síndona va ser sotmesa a anàlisis del carboni 14 per tres laboratoris de les universitats de Zuric, Oxford i Tucson. Els tres laboratoris van obtenir idèntics resultats. La relíquia era d'indubtable origen medieval i s'havia fet entre els segles XI i XIV.
Però alguna cosa s'escapa a la lògica. Alguna cosa fa intuir que hi ha gat amagat en aquesta pretesa indubitabilitat.
Perquè existeixen anàlisis anteriors a la del carboni 14, que amb un rigor científic com a mínim idèntic, arriben a conclusions absolutament oposades.
Així, el resultat de l'examen realitzat l'any 1978 pel projecte d'investigació de la síndona de Torí afirma literalment:
la imatge de la síndona és la d'una vertadera figura humana d'un home flagel·lat i crucificat. No és el producte d'un artista. Les taques de sang estan compostes d'hemoglobina.
Aquell mateix any de 1978, el president del Centre Internacional de Sindonologia de Torí, Angelo Lovera di Maria, opinava que l'examen per mitjà del carboni 14 no era oportú a causa de tres objeccions principals.
La primera, que no oferia una fiabilitat absoluta.
La segona, que es requeria un tros de tela massa gran.
I la tercera, que hi ha adherits al llençol elements recents que podrien induir error en el moment de fixar la data original de la síndona.
Aquestes dades van ser publicades al seu moment en el número 29 de la revista Mundo Desconocido de novembre de 1978. En aquell mateix número va quedar també providencialment reflectida la següent afirmació, que ara es torna absolutament sospitosa a la vista dels recents exàmens.
Va quedar escrit llavors que el professor Goff, investigador nord-americà especialitzat en l'anàlisi amb carboni 14, va dir a Torí que certament amb el carboni 14 no es podia establir exactament l'any en què va ser fabricat el llençol, per la qual cosa el carboni 14 mai demostrarà que aquest és el llençol que va embolicar els cops de Jesús. Però va dir: si per un casual l'examen revelés que el llençol data, per exemple, del segle XI, quedaria definitivament demostrat que no seria el que va estar en contacte amb Jesús.
No és sospitosa aquesta afirmació, anterior de 10 anys a les més recents manifestacions que el llençol data d'una època que se situa precisament entre els segles XI i XIV? No devia existir una inconfessada intencionalitat en les paraules del professor Goff?
Però anem a dades més concretes que contradiuen de ple les anàlisis que ara pretesament presenten la síndona com no relacionada amb Jesús.
Així, el professor Max Frey de la Universitat de Zuric, fundador del Servei Científic de la Policia Criminal d'aquesta ciutat suïssa i notabilíssim expert en palinologia, una ciència que, per mitjà de l'anàlisi dels grans de pol·len fòssils dipositats sobre l'objecte a analitzar, permet d'establir l'edat i la permanència de l'objecte a determinats llocs, va presentar també a Torí el resultat de les seves investigacions.
De les 49 espècies de pol·len que van trobar adherides al llençol de Torí, més de la meitat corresponen a plantes que no existeixen en absolut a Europa. En base a l'espectre pol·línic, queda exclosa la possibilitat d'una falsificació a la França medieval.
I conclou el professor Max Frey en el seu informe datat el 8 de març de 1976.
El pol·len més freqüent en el llençol és idèntic al pol·len que es troba més regularment en els estrats sedimentaris del llac Genesaret, d'una antiguitat de 2.000 anys.
Però aquesta no és l'única anàlisi científica que contradiu la hipòtesi d'una falsificació a partir del segle XI.
Així, ja fa més de 10 anys que els científics nord-americans John Jackson, Eric Jumper, Bill Monter i Kenneth Stevenson, tots ells tècnics al servei de la NASA i de l'Acadèmia de les Forces Aèries de Denver, Colorado, van analitzar la imatge del llençol de Torí amb l'analitzador d'imatges VP8, que és un aparell d'alta tecnologia espacial que s'ha utilitzat en l'anàlisi i descomposició de les imatges arribades des del planeta Mart a través del programa Viking.
El resultat de les seves investigacions revelava que la imatge reflectida a la síndona era l'equivalent a una superfície tridimensional d'un cos humà. I un detall més sorprenent, la imatge va quedar plasmada uniformement a la síndona per una mena de radiació desconeguda.
Si la imatge, d'acord amb les experimentacions dels científics de la NASA, es va produir a causa d'una radiació desconeguda, qui i com va produir aquesta radiació?
Ho ignorem, però ben segur que podem concloure que no va ser l'obra de cap falsificador del segle XI o XIV.
Cal pensar, i això potser es podrà confirmar en un futur, que en l'actualitat al Vaticà li interessa expressament que la imatge impresa a la síndona de Turí no sigui identificable amb la figura de Jesús. Potser el que es descobriria sobre aquesta imatge en el cas de ser efectivament la de Jesús no encaixaria en els interessos dels mandataris eclesiàstics.
Acabarem amb les paraules dites el mes de març d'aquest any pel vicepresident del Centre Espanyol de Sindonologia.
En els congressos científics internacionals sobre el tema, no hi ha qui es cregui que el llençol sant sigui del segle XI o XIV. Arxiu secret.
Avui a l'Arxiu Secret ens qüestionem si Jesús va morir a la creu o no. És cert que els essenis esperaven dos messies?
Sí, això és important, és bona pregunta aquesta. És a dir, normalment el sentit messiànic, tal com s'entén correntment, el messies, la paraula messies en hebreu vol dir ungit. Aquesta paraula hebrea, en grec concretament, es diu Christos, Christos, que vol dir el mateix, ungit, i és la versió grega és la que s'ha transmet a Occident, s'ha transmès a Occident, no? És a dir, que els cristians en realitat serien messiànics, no? Perquè vull dir, la paraula messià o Christos vol dir això, ungit. El concepte d'ungit, de messies, té una certa relació amb el concepte ja més antic d'avatar, no? Uh-huh. El concepte hindú de l'avatar. Avatars dintre de la història de la humanitat han existit diversos, no? En primer lloc, pues, podem parlar de Krishna, podem parlar de Buda, podem parlar de Lao Tse i podem parlar de Jesús, perquè apareixen i rompeixen dintre de la història com avatars. És a dir, són persones que en un moment determinat superen la història, perquè històricament se sap poc d'ells, però efectivament tenen una influència sobre la humanitat i concretament sobre eres determinades. És a dir, per exemple, Jesús ha influït en una era zodiacal, que és l'era de Piscis. Uh-huh. I ha influït totalment, i tota la civilització d'Occident s'ha impregnat del missatge judeocristià. Perquè vull dir, clar, Jesús sense el seu poble, sense les arrels jueves, no té sentit, en contra del que han dit molts posteriorment, que han intentat separar Jesús de les seves pròpies arrels, el qual és un absurd. Llavors, aquest missatge ha conformat l'espiritualitat de tot un món, del nostre món, concretament d'Occident, que en cert aspecte és el que ha influït posteriorment en aquests 2.000 anys, en el procés d'aquests 2.000 anys, tot el món, no? Buda, per exemple, és un altre avatar que ha influït des d'un punt de vista diferent a l'altre cantó del planeta, perquè vull dir, considerant el planeta com una esfera, llavors, si el partim per la meitat, veiem la influència judeo-cristiana per un cantó i la influència budista, la influència búdica a l'altre cantó, perquè vull dir, de Budes han existit diversos, no? El més conegut és el Sakyamuni, no? Però vull dir, el concepte de Buda vol dir il·luminat, no? I llavors tota aquesta influència, al fin i al cabo també Buda va sortir de diguem-li, va ser un personatge que es va rebel·lar en cert sentit contra una religió ja establerta, que era l'hinduisme, i es va rebel·lar concretament contra un sistema de castes que intocable, no? Llavors, per això es parla avui en dia les persones interessades en aquests temes estan parlant del pròxim avatar. El pròxim avatar és Maitreya. Uh-huh. I se'l qualifica com l'avatar de l'esperit de síntesi. És a dir, de la mateixa manera que Occident i Orient han seguit uns camins diferents, en el sentit de que Orient s'ha preocupat més que de la realitat col·lectiva, de la investigació, de l'estudi del descobriment de l'home en el seu interior, és a dir, de l'interior de l'home, Occident ha mirat més a l'exterior, és a dir, a la problemàtica de la col·lectivitat. I per això avui en dia es diu que Maitreya, l'avatar de l'esperit de síntesi, és el que realment unirà aquestes dues tendències i realment les unificarà.
Jesús va portar a Occident les ensenyances budistes?
Bé, això es relaciona amb una tradició, perquè sobre Jesús trobem tot tipus de tradicions, eh? O sigui, des del punt de vista històric és ben concret el poc que sabem de Jesús, és a dir, va ser un home que va sortir a la llum pública, va predicar durant 3 anys dintre d'un context concret d'un poble, i que en 3 anys va provocar realment una mena de com et diria jo, de revolució espiritual que després es va propagar en tota l'extensió de l'imperi romà, que era el món civilitzat de llavores, no? I a partir de llavores aquest mensatge, un determinat mensatge, el de Jesús, es va desenvolupar i va conformar en cert aspecte la història d'Occident, des d'un sentit determinat, no? Llavors, si hi han influències budistes dintre de la doctrina o del mensatge de Jesús, és clar, si observem els evangelis sinòptics, els evangelis oficials i l'evangeli de Joan, certament en principi no es troba una influència de tipus budista, però si analitzem concretament l'evangeli de Tomàs, és a dir, de la mateixa manera que s'han descobert aquests textos tan interessants, dels quals la major part, o per almenys una gran part, estan per descobrir perquè estan amagats i no es publiquen, que són els textos de Qumran, també s'han descobert uns altres textos molt importants per a l'estudi del cristianisme, que són els textos de Nahamadi, que és tota la literatura gnòstica, sense l'agnòstica, de l'agnòsis, que vol dir coneixement, que és una determinada branca que surt, bueno, que ja podria haver existit provinent d'altres fonts, però que també sembla ser que surt del cristianisme i concretament d'una certa branca dels essenis, eh? Llavors aquesta gnosis, aquest evangeli, concretament l'evangeli de Tomàs, hi ha alguns logions o algunes frases de Jesús que sí que donen a entendre una possible influència de tipus budista. Per exemple, quan Jesús diu busqueu-me amb la pedra i allà em trobareu, busqueu-me en fi, en l'arbre i en l'arbre també hi estic, és a dir, vull dir, jo sóc el tot i el tot està en mi. Són expressions de tipus orientalista, de tipus budista, no?
Perquè puguem considerar la possibilitat que Jesús no morís a la creu, cal tenir present la simpatia que Pilat, procurador romà de Judea, que es va veure forçat a decretar la mort de Jesús, sentia per ell.
Així, l'Evangeli de Joan diu:
des d'aleshores Pilat intentà d'alliberar-lo, però els jueus cridaven: si el deixes anar, no ets amic del Cèsar. Tot aquell qui es fa rei es declara en contra del Cèsar.
A l'Evangeli de Mateu llegim:
quan ja seia al tribunal, la seva muller li va fer dir:
no t'hi fiquis amb aquest just, que avui he patit molt en un somni per causa seva.
Uns quants versicles més endavant podem llegir com Pilat intenta salvar Jesús de la crucifixió.
I continua Mateu:
veient Pilat que no en traia res, sinó que el tumult encara creixia, prengué aigua i es rentà les mans davant del poble tot dient: jo sóc innocent d'aquesta sang, vosaltres mateixos.
Evidentment, Pilat no desitjava la mort de Jesús, però els jueus van declarar Jesús un rebel que desitjava arribar a ser rei. Van advertir Pilat que si el deixava lliure seria deslleial al Cèsar.
A Pilat, que no es podia jugar al seu càrrec i a qui no li convenia de cap manera l'enemistat del Cèsar, a qui els jueus haurien avisat immediatament en cas que hagués deixat lliure Jesús, només li va quedar l'opció de justiciar Jesús de tal forma que aparentment mort pogués en canvi continuar en vida.
Així, va fixar en primer lloc la crucifixió un divendres, poques hores abans de la posta de sol i a punt de caure la nit del sàbat. Especulava Pilat que, d'acord amb les lleis jueves, el cos de Jesús no podia continuar a la creu després de fer-se fosc.
I així va ser. Jesús el van baixar de la creu abans de caure la nit.
I és improbable que Jesús hagués mort. Mentre els dos lladres que van ser crucificats al mateix temps que ell eren vius al moment de trencar-los les cames als soldats.
També, a l'instant precís, apareix en escena un home anomenat Josep, declarat amic de Pilat i persona notable de la localitat, deixeble secret de Jesús. Aquest home s'emporta el cos de Jesús a un lloc on els jueus no tenen res a buscar.
Una altra dada a tenir en compte aquí és que Pilat, persona que sabia per experiència el que tarda un reu a morir a la creu, es va estranyar que Jesús ja s'hagués mort. Quan Josep d'Arimatea va anar a veure Pilat i li va demanar el cos de Jesús, ho llegim així textualment a l'Evangeli de Marc.
Pilat s'estranyà que ja fos mort. Feu cridar el centurió i li preguntar si ja havia mort. Informat pel centurió, concedí el cadàver a Josep.
Avui, a l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio, Joan Suari ens està parlant de la possibilitat de que Jesús no morís a la creu. Posa una cara rara.
Sí, posa una cara rara perquè això no ho he dit jo, eh?
Falta una hora i algo. Joan, Pilat realment no volia la mort de Jesús?
Mira, jo et diré una cosa, és a dir, els evangelis són escrits que apologètics, és a dir, en primer lloc, els evangelis que tenim sembla ser que no són els originals. Són evangelis, estan escrits en grec, i sembla ser que es van inspirar en una font anterior, que és possiblement, pel menys, per menys, alguna d'aquestes fonts estaven escrites en arameu, no? Uh-huh. Llavors, al ser escrits apologètics, i en un moment, sobretot, en què el que importava precisament era la difusió de la bona nova, la difusió del missatge dintre del món romà, vull dir, era... o que van considerar, aquella gent va considerar necessari, sobretot no enfrontar-se al poder constituït, és a dir, no fer quedar massa malament els romans a costa, si fos necessari o si era necessari, dels propis contemporanis de Jesús, del seu propi poble, no? Perquè, ho dic això perquè la figura de Pilat històricament és totalment contrària, és tot el contrari a la figura que sorgeix de la lectura dels evangelis. És a dir, Pilat és definit pels historiadors de l'època com un personatge crudel, sanguinari, provocador, que va entrar ja provocant el poble a Palestina concretament des del primer moment. Vull dir, va ser tan provocador i tan sanguinari que vull dir que al final va ser destituït del seu càrrec precisament com a conseqüència d'una acció sanguinària que va fer, si no recordo malament, en la muntanya de Gerizim. Va ser tan gros el que va fer que al final el van tindre de destituir i se'l van emportar. Llavors va ser desterrat a les Galies i allà, segons una tradició, es va suïcidar. És a dir, que la figura de Pilat és una figura que històricament és totalment... és tot el contrari a la figura que tenim a través d'aquests escrits sagrats. No? Perquè, esclar, l'Evangeli no són escrits històrics, hem de partir d'aquesta base. Són escrits apologètics, no? De difusió d'un missatge i, a part del missatge, jo el considero vàlid, doncs hi ha una sèrie d'errors de tipus històric producte, doncs, de moltes circumstàncies, no? Entre elles, concretament, la necessitat de difondre el missatge i concretament a un poble no jueu, a un poble gentil, i tenint en compte el poder constituït.
Jesús va ser un revolucionari?
O sigui, la figura del Jesús guerriller o la figura de Jesús revolucionari, jo particularment no hi crec en això. Jo crec que Jesús, si una de les característiques de Jesús és que era un universalista. És a dir, el que pretenia precisament era el seu missatge bàsicament era l'anunciació del pròxim regne de Déu, no? És a dir, això que s'ha dit de que el meu regne no és d'aquest món. Vull dir, això és clar, per un cantó té un sentit, però per l'altre cantó no, per al meu entendre no es pensa exactament el que volia dir Jesús. És a dir, el que es pretenia precisament era instaurar el regne de Déu en el món. Perquè és clar, no instaurar aquest regne, si el que es pretenia era un regne, diguem-li, un regne celestial sense cap contacte amb la problemàtica del món, uh-huh. llavors no tenia tampoc massa sentit el missatge de Jesús, no?
El baixar aquí.
El baixar aquí. Uh-huh. És a dir, precisament tots els seus deixebles, després de la mort de Jesús, i fins una vegada acabada la seva missió, predicaven precisament la parusia, és a dir, la pròxima vinguda del Messias, és a dir, la pròxima restauració, creien en una restauració imminent. Després d'aquesta restauració no es va produir, i llavors el missatge doncs va tenir una altra interpretació, es va produir una espiritualització d'aquest missatge, però en aquells moments esperaven efectivament una restauració de tipus material, de tipus físic.
Va morir o no va morir a la creu?
A l'Evangeli de Sant Lluc podem llegir:
el diumenge molt de matí anaren al sepulcre portant els perfums que havien preparat i van trobar la pedra apartada del sepulcre.
I entraren, però no hi trobaren el cos del Senyor Jesús. Estaven perplexos d'això quan se'ls presentaren dos homes amb vestidures resplendents. Mentre elles, espantades, abaixaven la cara a terra, els digueren:
per què busqueu entre els morts aquell que és viu?
La figura del papa dels nostres dies, i ja la tenien els essenis?
Sí, això és una cosa que no havia llegit en cap llibre, excepte en el llibre aquest de la doctora Thiering, i realment m'ha impressionat, no? És a dir, ella diu que, bueno, concretament, dintre de la comunitat essènia, hi havia dos tipus, no? Diguem-li, en cert aspecte existia un sistema de castes dintre de l'essenisme, no? Les castes superiors, concretament les castes dels monjos, eren cèlibes, no? O sigui, no es casaven. Després existia un altre tipus de castes en els quals existia el matrimoni per la perpetuació, diguem-li, de la comunitat essènia. Llavors, dintre de la casta, de les castes superiors, la màxima casta concretament, existia un triangle, podem dir superjeràrquic, no? Un triangle en el que a l'àpex d'aquest triangle estava, o sigui, la persona que representava, perquè és clar, aquest triangle no era una altra cosa que una representació a nivell tridimensional, a nivell físic, de lo que consideraven que existia a un nivell espiritual. És a dir, practicaven o intentaven representar a nivell terrestre una realitat de tipus espiritual. Llavors, el que se situaven a l'àpex d'aquest triangle representava el que deien en principi el pare Abraham o el pare, uh-huh. el pope o el papa, no? Després existia el segon sacerdot, el segon gran sacerdot, que tenia, el que representava una mica l'àngel o el fill de Déu. I en tercer lloc hi estava precisament el rei, el Messies Davídic, el Messies, perquè realment ells consideraven que només podia ser Messies un descendent de la dinastia de David. El Messies real, el Messies terrestre, i que concretament s'anomenava fill de l'home. O sigui, tenia un triangle i la punta del triangle, l'àpex del triangle, estava representat per a la màxima autoritat, el Messies sacerdotal, que en cert aspecte podem anomenar-lo papa.
Esteu ficats de ple a l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Joan, tu has sentit dir alguna cosa sobre una suposta marxa de Jesús, sí, després de la crucifixió cap a Orient?
Sí, en primer lloc he llegit el teu llibre.
Home, Jesús, no em facis publicitat.
No queda maco. Però és veritat. És que... I a part d'això també he llegit un llibre escrit per un Ahmadiyya, advocat de Pakistan, uh-huh. que es titulava, o es titula, Jesús en el cel sobre la terra. Bé, això, esclar, és clar, sobre Jesús podem trobar tot tipus d'hipòtesis i de teories, no? Mm-hmm. Si realment no va morir la creu, partint com a premissa, seguint aquesta hipòtesi, doncs existeixen realment tradicions en l'Orient que parlen d'un tal Isa o Yusasaf. Clar, hi ha que veure exactament si aquest Josef o aquest Issa correspon a Jesús o no correspon, no?
Mm-hmm. Ho veurem, Joan, després de les notícies de la una. Fins ara.
Arxiu secret.
Arxiu secret.
El que sap, construeix callant. La transmissió del coneixement, que perpetua el sentit de la vida, no s'efectua més que en petits fragments, per tal que només el temps i la maduresa de l'observador descobreixin a cada moment oportú la veritat. El coneixement últim s'adquireix, se sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida.
Arxiu secret.
Continuem a la segona hora d'aquest segon arxiu secret de Catalunya Ràdio, parlant de la possibilitat de que Jesús no morís a la creu. I ens preguntàvem abans de les notícies de la una si cabia la possibilitat de que marxés després de la crucifixió cap al Caixmir.
Jesús va ser crucificat un divendres cap al migdia.
Abans de caure la nit, ja mort, va ser baixat de la creu i dipositat el seu cadàver a la gruta funerària de Josep d'Arimatea. L'entrada a la gruta la van tapar amb una roca.
El diumenge següent, el cos de Jesús havia desaparegut inexplicablement de l'interior de la gruta.
S'havia complert la profecia bíblica. Havia ressuscitat d'entre els morts.
Després d'una breu estada a la terra, durant la qual els seus deixebles van entrar en contacte amb ell, Jesús va pujar al cel, on és assegut a la dreta del Pare.
Això és dogma de fe per la religió cristiana.
Però, d'altra banda, el sector Kanyar de la ciutat de Srinagar, capital del Caixmir, s'afirma que està enterrat el cos de Jesús a la cripta coneguda amb el nom de Rasabal.
Com explicar que Jesús estigui assegut al cel i que al mateix temps estigui enterrat al Caixmir?
Alguna cosa no encaixa a partir del fet cert de la crucifixió.
Es posa en dubte, doncs, la mort de Jesús a la creu.
Perquè no hi ha dades històriques que avalin aquesta mort.
Tampoc ningú no va presenciar la resurrecció.
En canvi, hi ha indicis històrics d'un home d'idees i filosofia idèntiques que a partir d'aquells anys marxa cap a l'est, deixant testimoni de la seva vida i dels seus actes. Un home que s'encamina cap al Caixmir, s'estableix en aquest país i hi mor.
Cal considerar, doncs, la possibilitat que Jesús no morís a la creu, sinó que un cop curat de les ferides que li va causar la crucifixió, emprengués la fugida cap a l'est, en busca de les 10 tribus perdudes d'Israel.
Aquestes tribus estaven establertes molts milers de quilòmetres a l'est de Palestina.
Així, un cop abandonada la terra de la seva actuació bíblica, Jesús hauria emprès un llarg viatge en direcció a l'Orient, viatge que l'hauria dut fins al Caixmir, l'anomenat Paradís sobre la Terra.
Hauria començat allí una nova vida i hauria mort a edat molt avançada de mort natural.
En el moment de la seva mort hauria estat assistit per Tomàs, que l'havia acompanyat i que després continuaria el viatge fins al sud de l'Índia, on també moriria més tard.
El fet concret és que la tomba de Jesús es venera avui dia a Srinagar, la capital del Caixmir.
Llegendes, tradicions i textos antics ens refereixen a aquesta segona vida de Jesús al nord de l'Índia.
Hi ha testimonis que fan suposar que Jesús va elegir precisament aquell lloc del món per emprendre la segona etapa de la seva vida, perquè ja hi havia estat durant els anys de la seva joventut, en què la història sagrada no ens pot explicar on era ni què feia.
Efectivament, un viatger rus, Nikolai Notovich, va trobar a finals del segle passat a la Lamasaria d'Emis, a l'Adac, regió limítrof entre el Caixmir i el Tíbet, còpies de textos històrics secularment conservats pels lames de l'Himalaya, en què es narra el primer viatge de Jesús a l'Índia en els seus anys de joventut.
Precisament, en els 18 anys en què la Bíblia guarda silenci sobre on vivia Jesús.
Sou a l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Avui parlem amb en Joan Suari de la possibilitat de que Jesús no morís a la creu. Aquest viatge de Jesús al Caixmir, possible hipotètic viatge, després de la crucifixió, seria el primer o hi ha un altre viatge anterior de Jesús cap a l'Orient?
Dintre d'aquesta hipòtesi, efectivament, hi ha una tradició que diu que Jesús va estar a la Índia justament en el temps intermig entre la seva infància i el moment de la seva manifestació pública, no? Efectivament existeix aquesta tradició i existeixen una sèrie de manuscrits que parlen d'això, concretament el manuscrit d'Imis, descobert per Notovich, uh-huh, i refrendat posteriorment per altres investigadors, que parlen d'una primera instància, estància de Jesús a la Índia, un contacte de Jesús amb els hinduistes, concretament amb el hinduisme, amb tot el seu sistema de castes, un enfrontament de Jesús davant de les castes superiors en defensa de les castes inferiors. És a dir, es repeteix en aquest aspecte la postura tradicional de Jesús universalista, uh-huh, i un contacte posterior de Jesús amb altres regions, concretament dintre del Tíbet i bàsicament amb la regió de l'Himàlaia. Això és molt interessant perquè hi ha un altre contemporani de Jesús, una mica posterior, Apolonius de Tiana, un altre taumaturg molt important dintre del món romà, uh-huh, també va fer un viatge a l'Himàlaia, justament en aquest mateix lloc on aquesta tradició diu que Jesús va estar abans de la seva vida pública, abans dels seus 3 anys de predicació, uh-huh, en el seu poble.
Creus que l'Himàlaia amaga alguna font de sabidoria?
Que jo pugui creure, vull dir, té poca importància, no? Però efectivament existeixen referències de que en l'Himàlaia hi ha alguna més que... Concretament, en aquest aspecte, quan el Notovich va anar a Imis, l'Ama li va parlar no solament dels rotllos que parlaven d'Issa o de Jesús, sinó també del rotllo de Shambhala. Uh-huh. És a dir, aquesta...
En Notovich, pels oients que el desconeguin, és un viatger rus.
Sí, és un periodista rus que va fer una sèrie de viatges per al centre d'Àsia, uh-huh, i concretament, per una sèrie de vicissituds, va visitar, en primer lloc, va entrar en un gompa, és a dir, en un monestir budista, i allà el van informar de l'existència d'uns rotllos que parlaven d'Issa, o sigui, de Jesús, diguem-li, no? Després, posteriorment, va anar a Imis, que és un altre monestir, i allà va preguntar per aquests rotllos, no li van ensenyar, va marxar del monestir, va tindre un accident, es va trencar la cama, i llavors va tornar al monestir perquè estava a prop del monestir, i allà, finalment, el lama li va ensenyar els rotllos, és a dir, els manuscrits que parlaven d'Issa, no? I llavors ell, després, quan va tornar, va escriure un llibre sobre la vida del Sant Issa, el millor dels fills dels homes.
Un cop baixat Jesús de la creu, segons sembla, en vida, es succeeixen una sèrie d'esdeveniments que indiquen que se'l va intentar curar i que va sortir també en vida de la sepultura.
Convé recordar aquí els sentiments de simpatia de Pilat cap a Jesús.
S'ha d'observar en primer lloc que Jesús va ser entregat no als seus enemics, sinó als qui li eren amics.
Així ho llegim a l'Evangeli de Joan, que diu el següent.
Després d'això, Josep d'Arimatea, que era deixeble de Jesús, però d'amagat, per por dels jueus, demanà a Pilat d'endur-se el cos de Jesús i Pilat li ho concedí.
I anaren, doncs, i se l'endugueren.
I anà també Nicodem, el que primerament l'havia anat a trobar de nit, portant una mescla de mirra i àloe de 100 lliures.
És curiós veure ara com Jesús va ser portat a una tomba de Josep d'Arimatea i com aquesta tomba no va ser omplerta amb terra, com és costum entre els jueus, sinó que únicament va ser tapada amb una gran pedra o roca.
Es tractava d'una tomba espaiosa dins la qual hi havia aire suficient per respirar.
Curiós és també observar que per sortir del sepulcre Jesús va necessitar apartar la roca que tapava l'entrada.
Això indica que d'allà en va sortir un cos físic i no un ens espiritual o diví, que no hauria necessitat desplaçar la roca.
És més, Jesús home precedeix els seus deixebles en el camí a Galilea. A partir de l'entrega del cos a Josep d'Arimatea, ho llegim així a l'Evangeli de Marc.
Josep va comprar un llençol, baixar el cos, l'embolcallar amb el llençol, el dipositar en un sepulcre tallat a la roca i feu rodolar una pedra a la porta del sepulcre.
Maria Magdalena i Maria, mare de Josep, miraven on el posaven.
Passat el dissabte, Maria Magdalena, Maria mare de Jaume i Salomé compraren perfums per anar a ungir-lo.
Molt de matí, el diumenge, arribaren al sepulcre a la sortida del sol.
I es deien entre elles:
qui ens farà rodolar la pedra de la porta del sepulcre?
Van mirar i van veure que havien fet rodolar la pedra. Era realment molt grossa.
Entraren llavors al sepulcre i veieren un jove assegut a la dreta, vestit amb vesta blanca, i es van esglaiar. Però ell els digué:
no tingueu por. Busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat. Ha ressuscitat, no és aquí. Mireu el lloc on el van posar. Però aneu, digueu als seus deixebles i a Pere que us precedeix a la Galilea. Allà el veureu, tal com us ho va dir.
L'afirmació que Maria Magdalena, Maria i Salomé van entrar en el sepulcre indica les dimensions d'aquest.
D'altra banda, hi ha indicis que Jesús va ser curat de les seves ferides per Nicodem.
Aquest li va aplicar un ungüent que curava les ferides i facilitava la circulació lliure de la sang pel cos.
L'ungüent aplicat per Nicodem a Jesús es coneix pel nom de Maram i Issa, l'ungüent de Jesús, o també Maram i Rasul, l'ungüent del profeta, un ungüent citat a molts tractats mèdics orientals, a molts dels quals s'afirma també que és l'ungüent aplicat a les ferides de Jesús quan el van baixar de la creu.
El més conegut d'aquests tractats és el famós cànon de Vicena.
Arxiu secret.
Arxiu secret de Catalunya Ràdio. Aquest és el segon. Joan Suari, com a home de lleis, com a advocat que tu ets, què n'opines del judici que se li va fer a Jesús?
Bé, jo només haig de dir una cosa. És a dir, una cosa és la... el procés tal qual està descrit en aquests llibres apologètics, són els evangelis.
Uh-huh.
És a dir, que no són llibres històrics, sinó llibres de propagació d'una determinada doctrina. Aquests llibres no són històrics i, per tant, evidentment, no tenen en compte una sèrie de... O sigui, no tenen en compte el procediment. Vull dir, el Sanedrí era el Tribunal Suprem d'Israel.
Uh-huh.
El Sanedrí tenia una sèrie de facultats. Evidentment, es discuteix si tenia la facultat de condemnar a mort a ningú. En tot cas, només s'admet que pogués condemnar a mort per un motiu de tipus religiós. Però sembla ser que aquesta condemna a mort només es donava en determinats casos quan realment es produïa una blasfèmia. I pràcticament els casos de blasfèmia estaven reduïts, entre altres coses, a la pronunciació del nom sagrat que estava prohibit, a la pronunciació del tetagrama.
Mm-hmm.
Llavors, el fet de que una persona fos proclamada com a fill de Déu, o fill de Déu, en si, ja tenim, per exemple, el precedent dels essenis, no? Entre els essenis, en aquest triangle que hem fet referència abans, hi havia el que representava el pare, el que representava l'àngel, el fill de Déu, i el que representava l'Esperit Sant, i el Messies real, no?
Uh-huh.
És a dir, sembla ser que, no, que això no, no, no constituïa realment una blasfèmia mereixedora d'una pena capital. No? A part d'això, hi ha una sèrie de defectes de procediment que, estudiant la forma d'actuar d'aquest Tribunal Suprem del Sanedrí, no coincideix en absolut amb la narració dels evangelis. És a dir, que hi ha autors, concretament hi ha un llibre molt interessant publicat per un magistrat de la Cort Suprema del Tribunal Suprem d'Israel que nega la historicitat d'aquest procés de la manera en què està narrat dintre dels evangelis. És a dir, posa en evidència una sèrie d'efectes de procediment que, entre altres, per exemple, que era impossible que el Sanedrí es pogués reunir mai de nit, no? Mm-hmm. És a dir, això té una certa lògica. No podem concebre avui en dia que el Tribunal Suprem es reuneixi de nit d'amagat al poble per jutjar una persona. Mm-hmm. Vull dir, els judicis són davant de la llum pública, no? Evidentment, de la manera en què està explicat dintre dels evangelis, això no va succeir. Se'n dona la sensació d'un judici ocult, d'un judici amagat, perquè ningú se n'enteri. Hi ha una contradicció, per exemple, entre la rebuda de Jesús a Jerusalem i després el mateix poble en contra de Jesús en un moment determinat davant d'un Pilatos que el vol salvar en contra dels mateixos compatriotes de Jesús. Mm-hmm. O sigui, això històricament no té gaire sentit. I la prova és que és molt, molt interessant veure amb aquest escrit, concretament de Notovitch, aquest manuscrit, la versió és totalment contrària. És a dir, en aquesta versió, concretament, el tribunal, és Pilatos el que persegueix a Jesús, uh-huh. El considera un sediciós. Llavors, l'entrega al tribunal, perquè el tribunal el condemna, i el tribunal es nega a condemnar-lo. Llavors, Pilatos el condemna. I el tribunal fa el que diuen els evangelis que va fer Pilatos. És a dir, el tribunal diu, nosaltres el considerem innocent i ens rentem les mans. Uh-huh. Llavors, Pilatos el condemna a mort.
Les afirmacions següents, referides a la historicitat o no del fet de la resurrecció de Jesús, són un extracte del Diccionari de la Bíblia, publicat per Editorial Herder, que si alguna tendència té és precisament i únicament la cristiana.
L'única prova de la resurrecció de Jesús, punt central de la predicació apostòlica decisiu pel cristianisme, la trobem en fonts cristianes.
Els quatre evangelis refereixen no la resurrecció mateixa, i ja que va tenir lloc, segons la narració evangèlica, sense testimonis presencials terrestres, sinó el descobriment de la tomba buida i, sobretot, les aparicions de Crist ressuscitat als seus deixebles.
Aquests relats presenten llacunes, indiquen poca uniformitat, i en els detalls ofereixen moltes discrepàncies, almenys aparents.
Sant Tomàs diu que, fins i tot pels deixebles, la resurrecció que es va posar de manifest solament en virtut de signes fidedignes, l'Antic Testament i els àngels, i de signes evidents, no demostraven la resurrecció en si, sinó precisament l'autenticitat dels mateixos signes. La fe dels cristians es basava en la predicació dels apòstols.
Per tant, la resurrecció és un fet real, però com a misteri de fe, no és un fet que pugui ser demostrat amb certesa pels mètodes de la ciència històrica.
Històricament demostrable és només la fe dels deixebles en la resurrecció.
Joan Suari,
Pregunta.
El camí dels escenis
sí.
És comparable al camí del ioga?
Bueno, jo vaig llegir una vegada que ioga significava camí també, no?
Uh-huh.
És comparable en el sentit que tant el camí del ioga com el camí dels escenis era un camí de coneixement, era un camí espiritual, de recerca, concretament, de la realitat suprema de l'home, no? En aquest aspecte són comparables. Ara bé, els escenis constitueixen un moviment, perquè parlar dels escenis no solament és parlar de Qumran, sinó jo penso que ja és un moviment més ampli, no? Perquè els escenis tenien també contactes amb els terapeutes d'Egipte.
Uh-huh.
I eren bàsicament sanadors, o sigui, especialitzats en l'art de la curació. Uh-huh. Els escenis, concretament de Qumran, eren molt perceptius, però al mateix temps també practicaven les arts de la curació i de la sanació. Anaven vestits de blancs,
La tradició diu que Jesús també anava vestit de blanc. Quan les dones arriben al sepulcre i el troben buit, troben la tumba buida, es troben una persona vestida de blanc, els diu: Jesús, per què busqueu Jesús entre els morts? Ha anat a Galilea, allà el trobareu.
Repassem ara uns quants episodis dels textos bíblics que indiquen que Jesús, un cop sortit del sepulcre, seguia disposant d'un cos humà físic, viu, mòbil i que tenia fam i set. Llegim així a l'Evangeli de Mateu que un cop sortit del sepulcre, Jesús es va trobar amb Maria Magdalena i la seva companya, que li abracen els peus, senyal que era un cos físic, i a les quals Jesús encarrega que comuniquin als seus deixebles que es traslladin a Galilea, on es reuniran amb ell.
Després, Jesús serà vist per Jaume i per Pau, segons ho llegim a la primera epístola de Pau als Corintis.
Jesús es troba esporàdicament amb els seus amics i no gosa deixar-se veure obertament en públic per temor que el reconeguin i l'agafin els jueus. Veiem reflectit aquest temor a l'Evangeli de Mateu quan diu:
Maria i la seva companya se n'anaren tot seguit del sepulcre amb gran temor i gran joia i van córrer a anunciar-ho als deixebles.
És evident que les dues dones, vist la joia de saber que Jesús era viu, tenien un gran temor que fos descobert.
A l'Evangeli de Lluc llegim:
Espaordits i plens d'esglai, es pensaven els deixebles que veien un esperit, i els digué:
Per què us contorbeu i per què us venen al cor aquests pensaments? Mireu-me les mans i els peus, que sóc jo mateix. Palpeu-me i mireu, que un esperit no té carn ni ossos, com veieu que tinc jo.
Dos versicles més endavant, Jesús de sobte mostra tenir fam, un fet absolutament inconcebible en un ens diví o en un ens espiritual.
Llavors els digué: Teniu aquí res per menjar? Ells li donaren un tros de peix a la brasa, el prengué i se'l menjà davant d'ells.
El més secret dels arxius de Catalunya Ràdio. Joan Suari, que avui ens acompanyes amb aquest difícil problema. La llum és la nostra identitat?
Bé, això forma part, és una de les tesis més importants del que es diu el moviment de la nova era. És a dir, efectivament, es parla de que l'home... es parla de l'home com una entitat en un procés evolutiu. En cert sentit es parla de l'home com una entitat que encara no ha acabat el seu procés de formació i que té precisament que aconseguir, diguem-li, la seva autèntica realització a tots nivells, és a dir, no solament a nivell espiritual, sinó també a nivell físic. I precisament és molt important mencionar aquí, seguint aquest raonament, l'experiència viscuda i després propagada de Sri Aurobindo a l'Índia. És a dir, aquest místic hindú que va tindre una formació absolutament occidental, que després va anar a l'Índia, que va tindre una fase activista en favor de la independència de l'Índia, va ser condemnat pels anglesos, va ser empresonat, i a la presó de Lipor va tindre una sèrie d'experiències extraordinàries, i a partir de llavors es va dedicar a la investigació de tots els iogues. Aquest home va arribar al samadhi, o satori, és a dir, la il·luminació, i llavors va tenir un descobriment excepcional en aquest aspecte, perquè, vull dir, seguint la línia espiritualista tradicional, el samadhi o el satori, a l'arribar a la il·luminació, representa el final de tot. I Aurobindo va dir que no solament no era el final, aquest samadhi o aquesta integració, aquesta experimentació de l'impersonal, de l'absolut, sinó que en realitat era el principi de l'autèntic descobriment de la realitat. És a dir, una vegada experimentat aquesta il·luminació o aquest samadhi, a partir de llavors venia el descobriment de l'autèntica realitat, en la qual s'integrava per un cantó el sentit de la unitat de tots els éssers amb una unitat, amb un tot, i al mateix temps que això no comportava la pèrdua de la individualitat de cada ésser amb un angle o amb un destí propi i exclusiu de cadascú.
Força textos clàssics orientals parlen del viatge de Jesús cap a l'Orient, un cop baixat de la creu i curat de les ferides.
Així, Azrat Abu Huraira informa la seva obra Cants al-Umal que Déu va guiar Jesús fora de Jerusalem perquè no l'identifiquessin i el perseguissin.
Ibn Jarir, el seu llibre de Tafsir Ibn Jarir at-Tabri, escriu:
Jesús i la seva mare van haver d'emigrar de Palestina cap a un país llunyà, passant de país en país.
D'altra banda, a 3 quilòmetres de Damasc hi ha un lloc que des de llavors fins avui s'anomena Maqam-i Isa, que vol dir el lloc d'estada de Jesús.
Mir Quan, en el seu llibre Rausat Ussafa, que és un clàssic persa d'història, escriu:
Jesús i Maria van abandonar la ciutat i es van encaminar cap a Síria.
I a l'Alcorà podem llegir igualment:
I vam fer amb el fill de Maria i amb la seva mare un miracle, i els vam refugiar en un benèfic turó on hi havia fons.
La ruta seguida per Jesús en la seva fugida també està documentada en els llibres clàssics orientals Jami ut Tabarik, Nasik ut Tabarik, Magma ul Buldan, Farang i Jaringi, Anjuman i Arae, Naziri, Buram i Kate, Fargan i Nanan Rah i Fargan i Asafia, entre altres.
Després d'aquesta excursió als textos orientals, tornem al tema del llom, Joan.
Bé, continuant amb el d'Aurobindo, ell arriba a la conclusió de que, vull dir, l'evolució s'ha de produir a tots nivells, no solament a un nivell purament espiritual, sinó bàsicament també a un nivell físic, és a dir, s'ha de produir una transformació, una transfiguració del cos físic de cada home, a través d'un procés personal, individual, i al mateix temps a través d'un procés col·lectiu però format per la suma dels processos individuals de cadascú. Llavors, diguem-li, aquest cos de llum que ha de ser el nou cos de la humanitat té una sèrie de característiques. Podem dir-li immortal o amb capacitat de modificar la seva forma, és lleuger, és formós i és lluminós. Llavors, ell diu que davant d'aquesta possibilitat, d'aquesta nova creació, l'home actual és com un primate abans de l'entrada de la intel·ligència en aquell ser primitiu. I a més diu una cosa molt interessant, que això pot tenir una relació amb el fenomen de Jesús. Diu que quan hagi sigut aconseguida una vegada per un ser humà aquesta realització, diu, aquest dia, diu, s'haurà obert per la humanitat sencera la possibilitat de l'autèntica vida veritable, immortal i lluminosa. Llavors, és clar, si ara anem fent hipòtesis, no? Si efectivament Jesús, una de les coses curioses precisament a aquest respecte és el fenomen inexplicable de la síndrome, en el que la figura s'ha produït per irradiació, no per pintura, si Jesús, en cert aspecte, va morir la mort, és a dir, va transcendir la mort, i en el moment de la seva mort es va produir aquest fenomen d'irradiació i el seu cos es va transformar en un cos de llum, llavors això lligaria concretament amb el que Aurobindo està dient en aquests moments, no? És a dir, això és una hipòtesi, eh?
Mullah Nadiri, el primer historiador musulmà del Caixmir, que va escriure en persa, afirma la seva obra de Tariq i Kashmir que Yusa Azaf, el Jesús de les tribus d'Israel, va proclamar la seva qualitat profètica l'any 54. Llegim textualment:
El rei va prendre el nom de Gopananda i va començar les seves activitats a la vall del Kashmir.
Durant el seu regnat van ser erigits i reparats molts temples.
Va invitar Suleiman de Pèrsia a emprendre les reparacions degudes en el tro de Salomó a dalt de la muntanya.
Els hindús hi van presentar les seves objeccions dient que, com que no era un hindú i seguia una altra religió, no podia reparar la tomba sagrada.
Durant aquest període, Yusa Asaf, Jesús, va arribar de Palestina i va proclamar la seva qualitat de profeta a la vall del Caixmir.
Va dedicar dies i nits a les oracions i era molt pietós i sant.
Va acostar el poble de Caixmir a les paraules de Déu.
Molts es van convertir en deixebles seus.
El rei li va demanar que conduís els hindús al camí recte.
Suleiman va reparar el tron de Salomó i va erigir els quatre pilars amb les següents inscripcions:
Constructors d'aquests pilars són Vist i Sargar, any 54.
I Kavaja Rukun, el fill de Mirjan.
Yusasaf ha proclamat la seva qualitat de profeta, any 54.
Ell és Jesús, de les tribus d'Israel.
Aquestes inscripcions seguien intactes i no s'havien fet il·legibles quan Khwaja Aidir Malik Chadura va escriure el seu Tariq i Kashmir durant el regnat de Jahangir.
El santuari conegut pel nom de Tron de Salomó està emplaçat al cim d'un turó que domina la capital del Kashmir, Srinagar, pel costat est.
Avui a l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio, segon arxiu secret d'aquest estiu, parlem amb en Joan Suari de la possibilitat que Jesús no morís a la creu. Penso que el tema que hem estat tocant els últims minuts, el del cos de llum, és força interessant i important, sobretot, per insistir-hi una mica més.
Bé, sí, jo també volia dir al respecte que el mateix Pau, quan parla de la resurrecció de Crist, diu que està parlant d'un cos gloriós, amb unes característiques molt similars a les que, que s'especifica dintre de la línia de l'Aurobindo, és a dir, és un cos lluminós, és un cos lleuger, és un cos que pot variar de forma. Per exemple, recordem que Maria de Magdala no reconeix a Jesús en principi. Esclar, això de del que diuen també aquests seguidors d'aquest mestre, de que efectivament el dia que algú hagi aconsegueix això o hagi aconseguit, s'haurà obert una porta d'esperança per la humanitat. Vull dir, això en cert aspecte podem considerar veritat des del punt de vista del que s'anomena el principi de sincronicitat. Uh-huh. És a dir, recordem tots aquell experiment que es van fer amb una sèrie de monos que els més intel·ligents del ramat concretament varen ser ensenyats a utilitzar un pal per agafar el fruit que estava en una branca excessivament alta. Llavors es va comprovar el fenomen de que sense ensenyar-los, sense ensenyar-ho a ningú més, altres monos de la mateixa espècie situats a molts milers de quilòmetres de distància, els més capacitats d'aquell ramat de l'altre cantó del món, diguem-li, pues, sense que ningú els hagués ensenyat, feien el mateix. Doncs aquest principi de sincronicitat, en cert aspecte, seguint aquesta hipòtesi del cos de llum, podria ser aplicable. És a dir, en el precís moment en què una persona pogués aconseguir aquest cos de llum, s'hauria obert una bretxa perquè la humanitat pogués seguir aquest camí. Mm-hmm. Això és la importància, diguem-li, i si això s'ha produït, o si efectivament això s'ha arribat a produir a través de Jesús, doncs llavors, evidentment, s'ha obert una porta d'esperança a la humanitat. El que passa és que, vull dir, 2.000 anys no són res en aquest procés evolutiu, perquè estem parlant d'un procés quasi còsmic, no? De tota una humanitat en un procés evolutiu. Respecte al mateix Pau ja ho deia, no? Vull dir, estava parlant i deia concretament que la humanitat, l'univers, es commou amb dolors de part, no? És a dir, està parlant d'un procés en què l'home s'està formant encara no està format.
L'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Avui ens qüestionem la mort de Jesús a la creu. Joan Suari, hi ha altres casos de cossos de llum històrics? Buda, per exemple.
Buda, possiblement Buda. I en realitat potser, en general, en aquests moments... jo sé de l'experiència, concretament, històricament, diguem-li, l'experiència, l'Aurobindo no ho va arribar a aconseguir, però va arribar molt amunt, no? I, vull dir, d'algú que ho hagi aconseguit, amb certesa, des del punt de vista purament històric, no ho podem no ho puc dir, no?
Mm-hmm.
Poso l'exemple de Jesús, perquè tota la tradició cristiana parla, no? Parla de que Jesús va ressuscitar. Llavors, és molt important entendre què significa ressuscitar, perquè si ressuscitar significa pues, simplement que la mort d'una persona i llavors que aquesta persona morta torni a la vida, en si no té la transcendència suficient com perquè això sigui objecte d'un tractament especial. És a dir, el concepte de resurrecció jo crec que s'ha d'entendre més en un sentit de transfiguració. És a dir, resurrecció vol dir realització, vol dir arribar al final d'un procés evolutiu determinat.
James o en Jim, pels amics, Hurtak.
Sí,
és interessant en aquest sentit.
Molt, molt interessant, molt interessant. És un llibre molt interessant que vaig llegir jo, que no s'ha publicat a Espanya, que es diu Les claus de Enoch. I ell diu al respecte que en el Sinaí ja Moisès va rebre el que ell qualifica com a Torah Or, que vol dir la llei de llum, i que el moment més important de manifestació en quant al significat de la missió de Jesús sobre la Terra va ser la transfiguració. És a dir, en aquell moment es va donar testimoni del cos de llum. És a dir, ell no ho diu exactament cos de llum, diu el cos sobre ésser, no? Però vol dir el mateix. És a dir, que Jesús, diu exactament que Jesús, Moisès i Elies donen testimoni d'aquest cos sobre ésser, i que Jesús actua no en solitari, sinó formant part concretament d'una jerarquia determinada, no? Actuant i realitzant un plan còsmic, el que ell anomena el plan del Pare.
En un antic llibre escrit en sànscrit, el de Vishama Purana, atribuït de Vyas, escrit l'any 3191 de l'era Laukika, que correspon a l'any 115 de la nostra era, s'informa que temps abans, l'any 48, el rajà Sharevain va sortir un bon dia a passejar per les muntanyes i a Boyen, prop de Srinagar, va veure un personatge distingit de complexió blanca que portava un vestit blanc.
El rajà li va preguntar el seu nom.
Jesús va replicar que el coneixien com el fill de Déu, com nascut d'una verge.
El rajà es va sorprendre, però Jesús li va explicar que li havia dit la veritat i que la seva missió era purificar la religió.
Preguntat de nou, Jesús li va explicar que havia proclamat el seu ministeri en un país més enllà de l'hindú i que el poble li va fer patir sofriment.
Que havia predicat l'amor, la veritat i la puresa del cor i que per això era conegut com el Messies.
Aquesta és la transcripció literal d'aquest text sànscrit de l'any 115.
Shalevain, net de Vikramajit, va assumir el govern.
Va rebutjar les ordres ofensives dels xinesos, els pars, els escites i els bactris.
Va traçar una línia de demarcació entre els territoris dels arians i els maleacs i va ordenar a aquests que es quedessin a l'altre costat del riu Indo.
Un bon dia, Shalevain va sortir cap a les muntanyes de l'Himalaya i allí, al mig del país dels Hun, el poderós rei va veure un personatge distingit assegut a prop d'una muntanya.
El sant era de complexió clara i portava vestits blancs. El rei Shalevain li va preguntar qui era. Ell va replicar amablement.
Soc conegut com el fill de Déu i nascut d'una verge.
Com que el rei es va sorprendre per aquesta resposta, el sant li va dir:
ensenya l'amor, la veritat i la puresa del cor. Ensenya els homes a servir Déu, que es troba en el centre del sol i dels elements. I Déu i els elements existiran sempre.
El rei va tornar després d'haver donat la seva obediència al sant.
Avui us hem obert el segon arxiu secret de Catalunya Ràdio. Si diumenge passat vam preguntar si la nostra vida té un motiu concret, avui ens preguntem si Jesús va morir realment a la creu. I continuem dialogant amb en Joan Suari. Joan, parlant de cossos de llum, estem parlant de personatges que segueixen la línia solar?
Bé, jo dic al respecte que el cos de llum és patrimoni de la humanitat, és a dir, és el cim d'una determinada evolució que avui en dia s'està produint, en el que l'home ha d'aconseguir realment el cos que efectivament li pertany, que és el cos lluminós.
Mm-hmm.
Llavors, al respecte, a aquest respecte, hi ha dos llibres molt importants que haig de mencionar i haig de recomanar. En primer lloc, l'Aventura de la Consciència, d'en Sat Prem, crec que és l'editorial Obelisco. Uh-huh. I després un altre llibre molt important, que és La resposta de l'Àngel, de l'editorial Sirio. Aquell llibre es va publicar fa una sèrie d'anys a França i fa poc s'ha publicat a Espanya. Aquest llibre parla de l'experiència, concretament, de quatre persones a Hongria durant l'ocupació nazi d'aquest país. Uh-huh. Que van tindre una experiència, diguem-li, amb unes entitats que es manifestaven a través d'una d'aquestes persones i que els hi van transmetre una sèrie de missatges, una sèrie de visions extraordinàries i que recomano però fortament que aquest llibre sigui llegit. Entre ells, entre aquesta visió cosmològica que es deriva d'aquest llibre concretament, està la visió de l'home, no? L'home com a pont. L'home està situat al mig camí d'una realitat creada i una realitat creadora. L'home és el pont entre aquestes dues realitats. És a dir, a través de l'home es produeix la unió de la matèria i la unió de l'esperit, que en cert aspecte és el que també es diu en l'altre llibre que he dit abans, L'aventura de la consciència. Uh-huh. Llavors, el primer pas és la consecució d'aquest cos de llum. El cos de llum representa el pont entre aquestes dues realitats. Aquesta és la resposta. Llavors, el que dius tu, la realitat solar, pues no deixa de ser un símbol al respecte.
Mm-hmm. Qui dona el cos de llum pot ser Lucifer?
No. Precisament, a aquest respecte, hi ha una... En el llibre aquest, que hem citat anteriorment, d'en Hurtek, mm-hmm. parla aquest llibre de que una determinada zona de l'univers, concretament la nostra i potser altres llocs, estan influenciats per unes forces més bé de tipus negatiu, però sempre, quan parlo de negativitat, no parlo mai en un sentit zoroàstric, és a dir, de la lluita de dos principis enfrontats amb el mateix poder, no. Mm-hmm. Parlo més bé de la influència negativa d'un tipus d'entitats que textualment, diu en Hurtek, que treballen a través de coses imperfectes, de cossos imperfectes de llum. Aquesta influència negativa ha existit, no sé si existeix ara, però el que sí que existeix són les conseqüències d'aquesta influència. Potser ara ja no existeix aquesta influència, però les conseqüències estan aquí, i és una mica labor, no és una mica, és totalment labor de l'home a intentar corregir-les i transformar-les en un sentit positiu. El cos de llum, concretament, aquest cos de llum, l'hem d'entendre com la consecució final del procés evolutiu de l'home. És a dir, l'home té una realitat interior de tipus immaterial que es manifesta a través d'un cos animal. Llavors, és, per al meu entendre, i com jo, doncs, pensen molts així, igual que jo, és erroni desvincular la matèria del procés d'alliberació de l'home. És a dir, en cert aspecte, o se salven tots o no se salva ningú. És a dir, la matèria s'ha de redimir, però en el sentit de transfigurar. És a dir, la matèria ha de formar part d'aquest procés evolutiu de transformació. Llavors, l'home, amb el que té de material, ha de transformar la seva materialitat per arribar a un estat de realització total, en la que els dos aspectes de l'home estiguin unificats.
La qüestió de la possibilitat de la no mort de Jesús a la creu va mereixer l'estiu de l'any 1978 la celebració d'un magne congrés mundial.
Organitzat per la London Mosque, es va celebrar els dies 2, 3 i 4 de juny al Commonwealth Institute de Londres aquest congrés internacional sobre la salvació de Jesús de la creu.
S'hi van presentar treballs de diversos especialistes de diferents països amb una assistència de més de 1.500 representants de tot el món, arribats des del Pakistan, Alemanya, Maurici, Ghana, Nigèria, Trinitat, els Estats Units, Guanya, Bangladesh, Indonèsia, el Canadà, l'Índia, l'Iran, Suïssa, Suècia, Dinamarca, Holanda, França, Iugoslàvia i Catalunya.
Hi van anar igualment, en qualitat d'observadors, representants oficials de diverses esglésies europees.
Cal destacar que la primera sessió del Congrés la va presidir Azad Muhammad Zafrullah Khan.
que va ser ministre d'Afers Estrangers del Pakistan l'any 1947 i va encapçalar després, durant uns quants anys, la delegació del Pakistan davant de les Nacions Unides.
Va ser també president de la 17a sessió de l'Assemblea General de les Nacions Unides, a més d'actuar dues vegades com a jutge del Tribunal Internacional de Justícia de la Haia, del qual va ser vicepresident de 1958 a 1961 i en va ser president de 1970 a 1973.
Arxiu secret.
No us perdeu el proper Arxiu Secret de Catalunya Ràdio, diumenge, dia 11 d'agost. Va ser el Tercer Reich un moviment esotèric? Joan, la humanitat necessita un messies?
Bé, aquesta pregunta, és a dir, hem de parlar del concepte de messies. Uh-huh. O sigui, en un principi el concepte messiànic es va entendre des d'un punt de vista individual, és a dir, l'entrada a la història d'un intermediari entre la realitat divina i la realitat humana. Però avui en dia el concepte messiànic continua existint, però s'entén des d'un punt de vista col·lectiu. És a dir, de la mateixa manera que poden haver existit homes que hagin donat testimoni de l'ho messiànic a través del testimoni de la seva pròpia vida, uh-huh. avui en dia es tracta precisament de la transformació de tots i cada un dels homes. És a dir, aquest messianisme, aquest ungiment, que això és el que significa la paraula messia, s'ha de produir a nivell individual de cadascú. Per això es parla d'un messianisme col·lectiu.
Uh-huh. Quines altres religions respecten a Jesús com a... almenys com a ser diferent? No hi ha com a fill de Déu, sinó com a ser diferent.
Bueno, la religió musulmana, Jesús està considerat com a profeta. Mm. Dintre del budisme se'l considera també una entitat espiritual d'alta categoria.
Arxiu secret de Catalunya Ràdio, el segon avui.
L'iniciat en la saviesa eterna és seriós, té tacte, sap com guanyar els altres i, sobretot, mai és presumptuós, orgullós ni violent.
L'iniciat sent dintre seu una força que no ofèn mai, però que és conscient del seu poder.
Arxiu secret.
Joan Suari, gran, gran erudit, com podeu comprovar. Què prefereixes que et diguin, salam o shalom? O és indiferent?
Això és indiferent, significa pau. La pau és desitjable per tothom.
Ets creient?
Sí.
T'hauria agradat conèixer Jesús?
Sí, molt.
L'hauries acompanyat cap al Caixmir?
Si hagués anat a Caixmir, sí.
No t'hi he pescat. Hi ha altres teories de que hagués anat cap al Japó, de que tingués descendència al sud de França. Saps alguna cosa d'aquestes altres teories?
No, pràcticament no, perquè vull dir, d'aquestes teories, l'única teoria que es pot agafar amb un cert interès és la de Caixmir, no? Uh-huh. Però vull dir, les altres ja són totalment increïbles.
Però el sud de França s'ha parlat molt.
Sí, 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 s'ha parlat. El que passa és que jo no acabo de veure la relació entre els merovingis i Jesús. Vull dir, uh-huh. Sembla una mica
massa rebuscat.
Difícil, sí.
Creus que el Tercer Reich va ser un moviment esotèric?
Jo crec que el Tercer Reich el que va ser és una gran barbaritat. I res més.
Ni amb els seus inicis pot haver una búsqueda xambàlica, diguem.
No, xambàlica no. Ja va ser no sé com definir-ho. Vull dir, va ser una recerca, però al revés.
Joan Suari, moltes gràcies per haver vingut.
A tu.
Per haver-te mullat a parlar avui amb aquest tema. I fins ben aviat. Sort.
Gràcies. Bona nit.
Per tots vosaltres serà fins diumenge que ve, dia 11 d'agost. Parlarem, com ja hem dit, del Tercer Reich i preguntarem si aquest Tercer Reich podia haver sigut fruit d'un moviment esotèric. Fins llavors, sort i salut.
Arxiu secret.
Thank you.